Ara sí, és l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 354, l'episodi 27 d'aquesta 11a temporada. Avui parlarem amb l'Albert Bendicho, company de Càpside, expert en temes de coets, i ho farem sobre SpaceX i també parlarem del Kennedy Space Center de la NASA a Florida.
No havies d'haver dit que el seu cognom ni on treballa, que ara ja el tenen
fitxat. Ara el buscarà.
Ara diran, terrorista, tira coets digital.
En temps de notícies, Apple produirà la sèrie La Fundació, basada en la novel·la d'Isaac Asimov.
Quina por, perquè es va fer una pel·lícula, ja ho parlava el Redordín en el grup de Telegram.
Comenta-ho després.
Vale. Quina por. Oh.
També ens farem ressò de que una cadena de pubs anglesos, no una petita cadena de pubs, hi ha 900 pubs anglesos, ha decidit sortir de totes les xarxes socials. És una notícia de la BBC que comentarem després.
Està molt bé.
Sí, i mirarem
per què. Però una cadena de pubs ja és una xarxa social.
Clar.
Doncs...
Fem mossegar la poma, control tècnic, membre de la tertúlia. Avui possiblement no parlarà perquè està amb exàmens. Miquel Àngel Cabrera.
Hola, bones.
Què tal? Col·laboradors avui absents, Dani Amo, Carles Caño, que va venir la setmana passada i vam tenir molt bones crítiques, després les llegirem, i Raimon Lapuente, que ho direcció postproducció i supervitaminado i per...
No, avui no tenim xocolata, m'he deixat la xocolata, no sé què farem avui. Marc Alier. L'Albert ve amb energia i ens parla de coets.
L'Albert sempre té energia.
Això
està bé. Té una taula de comandaments amb tot dels rockets, del Big Fucking Rocket i de tot allà, brutal. Conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Recordeu, aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
A veure, comencem per fer de rates. La samarreta no porta el Big Fucking Rocket, porta el Falcon, el Falcon 1, el Falcon 3...
Porta el Falcon 1, el Falcon 9, el Falcon 9 de nova generació, diguéssim...
El Falcon Heavy i el Falcon Millenari.
Exacte.
El Big Fucking Falcon no ha sortit encara.
No, el Big Falcon Rocket...
És superxula la samarreta. Recordeu després de fer la foto que la veureu perquè sortiràs a la foto.
D'on la vas treure aquesta samarreta?
Per internet. La vaig comprar d'un aficionat de SpaceX també que l'havia fet. Perquè Falcon, SpaceX no podria fer-la perquè, clar, no crec...
No tingui els drets de la forma del Millennium Falcon.
I, de fet, té bastant de sentit la samarreta perquè els coets es diuen Falcon en honor del
Millennium Falcon. Evidentment.
I, per tant, doncs, bueno, era... quan vaig veure els tots junts vaig dir aquesta és la
clar
meva.
Que sí, clar
i, bueno,
que sí.
Llavors el BFR encara estava no una
miqueta
com a
paraula. És BFR, no és... codi, és el codi, no té nom.
Bueno, de fet, per aquell entonces, quan feien aquestes samarretes, estava parlant de l'ITS, l'Interplanetary Transport System. El que passa és que li van canviar el nom i ara el coneix tothom per BFS.
Sí, perquè s'havia sortit i va dir al final el codi és BFR.
Hem anat ja a saco paco, però millor que preguntem qui és l'Albert, què fa, d'on ve...
És que ja hem estat xerrant ara una estona, aquí.
Sí, però els oients no ho saben, pobrets.
Ja us he engrescat.
Albert, què fas a Càpside? Ja t'he presentat com a company de Càpside, estàs a l'àrea de sistemes, però potser
sí.
Explica una mica més la teva trajectòria, d'on vens, què fas.
He passat per un munt de llocs, estic ficant al món d'infraestructura internet des de fa molts anys, més dels que m'agradaria admetre, i el cas és que sí, he estat a bastantes empreses i sempre gestionant infraestructura internet o infraestructura també a vegades de client final. I actualment a Càpside, doncs, és una empresa on vaig anar perquè l'anterior empresa a la que estava era client final, i tot i que hi està molt bé, molt a gust, Affinity Pet Care, si teniu una mascota compreu els seus productes.
Affinity,
allà portava els seus sistemes. I tot i que era una empresa on s'hi està molt bé, on es treballa molt a gust, etc., doncs tenia que el component tecnològic, com podeu comptar, no era tan punter com m'hagués agradat, tot i que estava prou bé. De manera que vaig agafar i vaig dir, jo vull ficar-me més tecnologia heavy, que és el que m'agrada. I bueno, ja estava a Càpside i vaig anar a preguntar a Càpside, escolta, que necessita algun com jo? I bueno, va semblar que sí, i des de llavors que estic allà ja fa 2 anys i pico.
Déu-n'hi-do com passa el temps. Sembla que fos ahir, però ja porta 2 anys, bueno, 2 anys llargs, bastant llargs.
Sí, sí.
I tecnologia heavy, oi?
Sí, sí, sí. A més, ara ja, vamos,
si entres a caps idea, home, pots, reconeixeràs les sales de reunions, ja tothom estem una mica com junts, vale? Aleshores no hi ha moltes àrees, el despatx del Josep sí, perquè està allà al final.
Barra Rut.
I, però on està l'Albert, ho identificaràs de seguida. Té dues pantalles grans i el seu ordinador davant. Les dues pantalles, i no sé si l'ordinador també,
el teu
portàtil, les tres té el Falcon allà al mig.
Bueno, concretament la foto que hi ha és una que abans n'havia tingut alguna més també de relacionar amb SpaceX.
Sembles el comandament de control, el responsable de control de la NASA,
Houston.
I ha de problem. Que per cert, ara s'ha celebrat el 48è aniversari, em sembla, de la frase.
Sempre parlem de SpaceX, però no parlem mai de Blue Origin.
Bueno, perquè Blue Origin encara té molt per demostrar.
Bueno, però han aconseguit van aconseguir fer aterratges en vertical.
Sí,
encara.
Però vaja, la comparació és una miqueta odiosa, en cert sentit, i de fet, a més, ho van fer abans que en SpaceX, tot s'ha de dir.
Exacte.
Però s'ha de tindre en compte que el que van fer va ser pujar en línia recta, arribar a passar els 100 km d'alçada, que és on hi ha la línia Kármán, que es considera que és l'espai, i tornar a aterrar, ja està. Quan en realitat lo difícil per un coet orbital és precisament
entrar en
òrbita. Perquè una cosa que molta gent no és conscient és que els coets, en realitat, lo important no és que pugin. Lo important és que agafin una velocitat horitzontal però gran com perquè la càrrega que tenen i que deixen anar no torni a caure. O sigui, entrar en òrbita és un concepte que potser molta gent veu les pel·lícules de l'espai i veu la gent flotant, que sembla que no passi res, i de fet hem vist imatges d'astronautes flotant a l'espai i sembla que flotin.
Però estan caient. Estan caient a una velocitat de l'hòstia.
Correcte. De fet, estan caient normalment, crec que és de l'ordre dels 27.000 km per hora. Llavors, clar, agafar 27.000 km per hora doncs, té bastant més mèrit que simplement pujar-ne 100 i tornar a baixar independentment de la velocitat que agafis.
I de fet els coets no pujen així, sinó que diguéssim que intenten inclinar-se agafant, diguéssim,
De fet, l'únic motiu per a que quan els veiem despegar, els veiem despegar cap amunt i no de costat, és perquè hi ha l'atmosfera. Si no fos perquè hi ha l'atmosfera, despegarien directament de costat. El que passa és que l'atmosfera és molt més densa a baix que no pas a dalt. Llavors, doncs, t'interessa molt al principi guanyar alçada per tindre menys resistència atmosfèrica, però tan aviat com això deixa de ser un problema, t'interessa començar a agafar la velocitat horitzontal, que és la que realment vols. La resta és allò, bueno, pues no me queda más perquè si no lluitaré
perquè
tant contra l'atmosfera.
Perquè si no seria com un ascensor, no? Pujaries cap amb un recte i després cauries cap amb un recte.
Exacte, sí.
Estil com el coyote amb el correcaminos i tal.
Tornem a explicar això, la velocitat horitzontal és important perquè quan li fots la clatellada allò que portes dintre, la càrrega, aquella càrrega ha de sortir cagant llets per escapar de l'atracció de la Terra, no?
Sí, bueno, a veure, l'atracció de la Terra amb un satèl·lit mai la perds, o sigui, quan perds l'atracció de la Terra és quan te'n vas a una missió interplanetària. Tots els satèl·lits geoestacionaris, etc., aquells segueixen a l'atracció de la Terra i no han agafat velocitat d'escapament, o sigui, encara estan atrets per la Terra. El que passa és que juguen a un equilibri en el que, depenent de la velocitat a la que giren, estan més lluny o més a prop de la Terra. O sigui, normalment la velocitat a la que es mou respecte a la Terra és relativa.
Marca l'òrbita del...
relativa a l'alçada a la que estàs.
La Lluna està en òrbita a la Terra.
Exacte. Sí. I es mou amb una velocitat relativa respecte a la Terra.
De fet, nosaltres sempre, com som... com ho diria això? Som homocèntrics, o sigui, de la humanitat,
sí,
som terracèntrics, som, som sistema solar cèntrics, tenim aquest defecte. Els que ens miressin des de fora, això ho diuen els astrònoms molt sovint, diuen que la Terra no és una Terra i el satèl·lit la Lluna, sinó que som un sistema Terra-Lluna.
Que es mouen.
Sí, perquè hi ha moltes connexions entre una cosa i l'altra. No patiu, aquests sols
no es grava.
Tenim un sistema que evita... anem a parlar de SpaceX i anem a, si et sembla, que vam estar, bé, ja que ens vam currar un guió una mica per fases, per una vegada, Marc, que tenim un guió per fases,
sí.
Doncs anem a parlar una miqueta de la història i la trajectòria.
Sí, tu m'has sol el guió, però bueno.
Sí, ja.
Jo en altres podcasts em miro el guió, és mossega la poma.
Però avui, com sabies que anava a parlar de coets, que te va.
Sí.
Doncs, anem a parlar una mica de la història i la trajectòria de com neix SpaceX i on està en aquest moment. Ja parlarem de futur, perquè futur i Mart ho hem de tocar, però anem a parlar ara del moment actual.
Vale, doncs en quant a història, vaja, a mi m'agrada molt explicar-la aquesta història a la gent que me coneix perquè és bastant fascinant. O sigui, l'Elon Musk és un personatge que jo personalment admiro molt. De fet, m'atreveixo a dir que és la persona viva que més admiro actualment.
És increïble el que fa. Diu, sí. Si em permeteu, aquesta setmana vaig veure...
És un xurrimangui total. És desgavellat, no fa gràcia quan explica les coses.
Sí que fa gràcia.
No, a mi no em fa gràcia.
A tu no et fa gràcia perquè no...
Perquè jo el comparo amb l'Steve Jobs i l'Steve Jobs era tot preparation i tot tal, i aquest és un deixa't anar.
És,
i...
Sí, però fa acudits. I
però dolent.
Mira, aquesta... Sí,
a cagar. No, que jo no dic que sigui bo, eh? Bo em refereixo com a
mira,
empresari.
Mira, l'Steve Jobs no va vendre mai un flamethrower d'Apple.
Correcte.
No li calia.
I mai va agafar i estava amb un embús de trànsit i va dir, això és una merda,
vaig a fer
una companyia
nova
per fer túnels per estalviar aquest problema.
I li deia companyia avorrida.
Exacte, The Boring Company.
Però és que a més ells van tindre un problema, i és que quan enviaven els flamethrowers, els lançaflames, els van dir, no podeu enviar a lanzallames per allò, i va dir, molt bé, no és un lanzallames, ho van posar en allò, not a flamethrower, allò es va passar per aduanes. Són molt creatius.
Sí,
una de les coses que és al·lucinant, vaig veure un vídeo que va tuitejar ell, em va enviar un tuit a mi, me'ls envia.
Sí, portem una història que és que
l'Elon Musk m'envia coses a mi.
Li envien tuits personals en el Marc.
Els envia per mi només.
Sí, sí.
I llavors em va enviar un on es veu que el van entrevistar, en cert que és la CBS, amb una de les companyies grans de televisió d'Estats Units, i va permetre que entrés una de les reporteres, doncs, estrella d'Estats Units, doncs, a la fàbrica de Tesla. Llavors es veu que, clar, ara ja fa un mes ja vam dir, doncs, que hi havien hagut problemes de, doncs, molta gent té Tesla en el punt de mira, i hi ha gent que està fent, està tancant-los en borsa, estan atacant els seus bònums, d'alguna manera hi ha un moviment especulatiu per tirar-los a terra, i hi ha moltes crítiques cap a Tesla. I llavors el que va fer ell, a part de que va treure l'April Fool's Day, i en va fer dues, una que és que ha tret una marca de tequila, perquè que hi ha un personatge que és un bilionari, que és un destraler a la sèrie Silicon Valley, que té un, que com que és bilionari té un tequila que es diu 3 comes, perquè el bilió, doncs, el milió de milions té 3 comes, allò, i va ficar això. Llavors, i l'altre és que va fer un April Fool's Day dient que estaven completament en bancarrota, tant que tal. Bueno, el que ha fet és que porta des de principis d'abril, el tio porta vivint a la, ara fa d'encarregat de planta en la factoria de Tesla, en la factoria que està fent el Model 3, i està dormint en l'oficina. Va ensenyar el sofà on dorm, i es veu que els empleats els van dir, sí, està clapant aquí, perquè es veu que així ell pot agafar i pot tunejar tot el procés d'automatització. Miquel Àngel.
Sí, és que avui he vist un tuit que ha fet de l'Elon Musk.
També te'ls envia tu?
Sí, a mi també.
Pensava que només per mi.
Els que t'envia tu me'ls envia en còpia a mi.
Ah, en còpia. Vale, gràcies. Sí.
I he vist que avui he dit... amb les entregues del Model 3 estan retrasant una mica.
Sí.
I avui ha dit, doncs, que el gran problema que ha tingut ha sigut la massa robotització de les fàbriques.
Sí, això ho explicaven. Sí, que la fàbrica hi havia massa automatització, i això feia que era massa complexa, i que han resolt alguns problemes substituint processos automàtics per persones.
Molt curiós, perquè nosaltres sempre fem gama i gala de l'automatització, i fixa't aquí. Bueno, has acabat? Podem tornar?
En aquests tuits, una cosa que va sorprendre veure dir-li a l'Elon Musk, que era dir humans are underrated, els humans no estan prou apreciats, que ho digui l'Elon Musk.
Està bé.
Tornem a SpaceX. Dius que t'agrada molt explicar la història perquè és molt sorprenent.
Sí. I bueno, i de l'Elon Musk, una cosa que crec que amb totes les anècdotes que m'ha explicat i tal, i amb la seva història es pot veure, el que li admiro aquest home és la capacitat d'execució que té. O sigui, no només és que tingui unes idees i una creativitat i una capacitat de resoldre problemes molt espectaculars, sinó que el tio és capaç de fer-ho realitat, coses que molta gent li diu que són impossibles. Hi ha molta gent que s'ha rigut d'ell, ara ja no, ara ja fa bastants anys que no, però ha hagut de suportar moltes vegades que la gent se n'enfotés d'ell. I d'idees boges, l'última va ser un tuit d'ahir, que va agafar, i la segona fase del coet, que encara no és recuperable, va dir, i ara s'haurà de veure com evoluciona, que el que faria seria fer un big party balloon, o sigui, un gran globo inflable, i fer-lo aterrar sobre un castell inflable.
Sí. Jo ja li vaig dir que els meus fills tenen ganes de veure això en vídeo, perquè els hi va encantar el llançament de l'Starman, i ara estan esperant veure això.
I el cas és que, clar, qualsevol altra persona li llegeix això i dius, va, aquest tio s'ha begut alguna cosa, i està dient tonteries, però no, aquest home no sé exactament com materialitzarà això, però segur que ho farà. I de fet amb els fairings, amb les cobertures dels satèl·lits, ja va anunciar alguna cosa similar, que els faria caure sobre un castell flotant. I bueno, al final l'última versió que estan intentant encara aconseguir és que aterri sobre una xarxa que porta un vaixell a alta mar, el qual s'assembla molt, no és exactament el mateix, però segueixen una petita bogeria fa un temps.
El tema de fer que els coets aterrin amb un Big Party Balloon, això jo ja ho havia vist en alguna, diguéssim, de les idees prospectives per fer aterratges a la Lluna o a Mart.
Sí, bueno, a Mart, de fet, hi va haver un dels rovers que va aterrar amb una...
Amb una piloteta
sí,
enorme, no?
Bueno, més que una piloteta, estava envoltat de pilotes inflables, eren com, que sé jo, diries una vintena d'airbags, per dir-ho així, i llavors amb els airbags rebotava a terra, estava prou ben agafat i preparat per aguantar el xoc. També ajudava el fet de que la gravetat marciana no és la mateixa que aquí.
És una tercera part, em sembla?
Sí, crec que sí. I llavors una vegada ja es quedava quiet, doncs a dintre hi havia, crec que era de forma tetraèdrica, doncs s'obria i per el propi pes del vehicle, doncs el vehicle acaba quedant obert i, bueno, i les, llavors ja es desinflaven els airbags i podia baixar. O sigui que sí que és cert que no serien els primers en fer aterrar una bola inflable a una superfície.
Ja s'ha fet. Bueno, però que ell ho explica com Party Balloon i amb un castell inflable i ja té aquest punt fricasso que automàticament, a més és clar, ho comunica de manera, en Tomàs no li agrada, però és que en Tomàs no té criteri, no li agrada, però automàticament captura la imaginació de tothom automàticament, sí. I més, com que està tan grillat ja ho veiem, hòstia, és capaç de fer-ho.
Bueno, i parlant de grillat, o sigui, la història de com va començar tot, aquest home va agafar i quan es va vendre, bueno, encara no s'havia venut però ja el tenien paraulat, la venda de PayPal, que bueno, era l'empresa que enmig havia format ell, això és una altra història, doncs va agafar i el tio va dir, bueno, ara tindré 300 milions de dòlars a la butxaca, què faré?
Què farem amb 300 milions de dòlars a la butxaca?
I bueno, una cosa, va estar mirant diverses coses que li interessaven, i aquest home sempre havia estat interessat per tot el que és la ciència, el progrés de la humanitat en general, i una de les coses que va fer va ser, com està la cosa espacial? I bueno, va anar a la pàgina de la NASA buscant a veure quan s'arribaria l'home a Mart un dia. I va veure que no hi havia res sobre Mart en la web de la NASA, i va dir, no pot ser. I el tio va decidir, perquè aquest home és així, que el que faria seria tornar a fer que el públic s'interessés amb la carrera espacial en general, i que la millor manera de fer-ho, i de fet el seu objectiu, era simplement que es tornés a incrementar el pressupost de la NASA.
Era que era màrqueting i...
Sí, perquè després la NASA tornés a ser el que havia sigut. En l'època del projecte Apollo, el pressupost de la NASA era un 4% del pressupost del govern americà. Actualment no arribin al 0,4, vale? I volia tornar-ho a incrementar. Tot el que va dir, enviaré un hivernacle a Mart. I va agafar i va pensar, i com envio un hivernacle a Mart? I bueno, la primera idea que va tindre, no em preguntis d'on li va sortir, va ser anar-se'n a Rússia a intentar comprar un missil interbalístic, un missil balístic intercontinental, posar-hi un hivernacle a dintre i enviar-lo a Mart, ja pa bones, i simplement per aconseguir
no
la publicitat.
No, però un moment...
Bueno, enviar-ho, no, una altra cosa que arribés. No,
compte, Tomàs,
la seva intenció era que aterrés a Mart i que quedés allà a la superfície.
El mercat, diguéssim, de llançaments de coses cap a l'espai, durant molts anys el dominava Rússia, perquè quan es va acabar la Guerra Freda, a Rússia tenien quantitat de coets, i des d'allà al Kazakhstan es dedicaven a agafar i a tirar
coets. En un dels últims capítols de Coffee Break, Senyal i Ruido, precisament parlaven de Mart, i clar, hi ha un problema amb els aterratges a Mart. És que no hi ha... L'atmosfera és gairebé...
Sí. És la piloteta,
molt
la piloteta del Partit Balloon.
Però clar, no. Poca broma. Clar, no hi ha resistència. Els càlculs d'aterratge a Mart són molt complexos. Sí. I les aproximacions al planeta també. No és senzill.
Sí.
Doncs això, va anar a Rússia a dir...
Va anar a Rússia i, de fet, si llegeixes la seva biografia, vaja, la més completa que hi ha, que és d'un autor que es diu Ashley Vance, sí que la va fer la seva direcció.
Sí, és la que ell autoritza.
Exacte. Doncs en allà ho explica, i bueno, les reunions amb els russos, els militars russos borratxos de vodka, són bastant surrealistes. O sigui, sembla que estic llegint més un guió dels Hermanos Marx que no pas un tros d'història d'aquest home. I bueno, i el cas és que va veure que per allà no tiraria, i tornant d'un dels vols on ja estava per tirar la tovallola amb els russos, va dir, pues, saps què? Vaig a posar-me a calcular. Va calcular més o menys quina quantitat de quan costava el material d'un coet, allò calcular més o menys, quin percentatge, vaja, quin pes té, quan és material, quan costaria aquest material, va veure que el cost de material material era molt petit comparat amb el cost d'un llançament, i va dir, buah, això està infladíssim, això ho podem retallar 10 ordres de magnitud, segur. Hem de fer una empresa que faci els coets i els fem nosaltres.
Aquest és el mateix raonament que va fer servir quan va decidir crear Tesla, però la part de fabricació de les bateries. Perquè ell veia quin era el cost de les bateries i al final va dir, a veure, Montet, què és el que hi ha aquí dintre? Doncs aquí hi ha tant de líquid, hi ha aquests àcids, aquest d'això, i se'n va anar, va agafar l'ordinador, va mirar la cotització en el mercat de futurs de Londres, aquests productes, i va veure doncs, que li sortia a quin preu li costava els materials per quilowatt hora d'emmagatzemament. I va dir, aquest preu, hi ha espai per millorar i per muntar, bueno, i per entrar al mercat. O sigui, és un mercat on hi pots entrar.
I el mateix li va passar a l'hora de fer túnels. Va agafar, va mirar quines velocitats tenien les tuneladores i quin cost tenien, i bueno, va decidir que ho podia millorar. No sé si sabeu quina és la mascota de Boring Company.
Quina era?
És un cargol.
És un cargol.
Ara m'ho raó. Em sap,
ah, sí, perquè diu,
perquè diu que el dia que les tuneladores vagin més ràpides que el cargol, aquell dia haurà aconseguit el seu objectiu.
Sí, perquè el barri ho va explicar.
És un crac, el tio.
Però fixa't que al final és ell aplica sempre la mateixa manera de pensar. Busca els principis bàsics, mira què hauria de costar, no està costant així. Doncs alguna cosa no s'està fent prou bé. I hauríem d'aconseguir anar com a mínim aquí.
Tornem a SpaceX. Jo tinc aquest paper.
El que passa és que quan ell arriba a perquè ell agafa la tecnologia actual, ell agafa la tecnologia actual i el que s'està fotent i aplica els principis aquests essencials, però quan ell després genera l'empresa fan certes innovacions que li permeten anar per sota d'aquests costos i baixar encara més.
Bueno, i de fet, una de les coses que li permet fer les innovacions, i especialment això aplicat molt en el món de SpaceX, és el fet de no tindre cap lligam previ i el fet de ser molt autònom. De fet, moltes vegades li hem preguntat, bueno, i quan faràs una IPO de SpaceX? Quan vendràs accions de SpaceX?
Mai.
I l'home diu, no, sí, diu que ho farà el dia que tingui garantit que el transport a Mart sigui una constant. El dia que això passi, diu, llavors estaré disposat a parlar de vendre accions de SpaceX. Fins que el transport a Mart no sigui una cosa resolta i quotidiana, això m'ho quedo per mi perquè sé que si no em desviaran de l'objectiu, que és aquest.
Que és el que li està passant una miqueta a Tesla, que li toquen els collons.
Sí, bueno, amb Tesla sí que...
Bueno, clar, però ell va necessitar en aquest cas el capital seminal per SpaceX, no ho ha necessitat.
Vale. Història. Tornem.
Bueno, al final va agafar i era l'any 2002 quan es va establir SpaceX com a companyia i el tio va anunciar un plou platillo que anava a fer una companyia privada de coets i tothom li va dir ja, 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 quina... Mira, un altre sonat d'aquests que s'ha fet milionari a Silicon Valley i vol tirar i cremar els seus bitllets com si no existissin. Afortunadament es va posar en contacte amb un home que es diu Tom, em sembla que és el nom Weller, que és un tio que és el que ha dissenyat els motors i és actualment, jo crec que deu ser la persona més respectada al món de construcció de motors per coets. Com a mínim als Estats Units i possiblement a tot el món, n'ha fet uns quants i tots amb molt bons resultats. I bueno, es van posar en ello. Quan després, a més, va dir que els coets serien reutilitzables i que aterrarien, bueno, el riure de la gent ja va ser bastant, bastant fort. Però l'home va seguir...
Quan els aterrissa de dos en dos, la gent llavors...
Sí,
calla.
Aquesta és la foto que tinc en el fons de l'escriptori. Dos coets aterrant simultàniament. Allò ho estava esperant.
Jo quan ho vaig veure, se'm va posar la pell de gallina.
Sí, sí.
Però jo ho vaig veure en directe i
jo també
Déu
ho vaig veure en directe, aquest,
hòstia,
amb la meva filla.
Amb els nanos, dic.
Sí, sí, sí.
Impressionant.
Sí, sí, una passada. I bueno, i el cas és que va agafar i tot i que va començar l'any 2002 i ningú donava un cèntim per ell pràcticament, bueno, sí, uns quants amics que el coneixien sí que el van ajudar, va agafar ja l'any 2006 i ja estava intentant posar el primer coet, el Falcon 1, que era un coet modestet, però era un coet ja orbital. Abans que parlàvem de Blue Origin, que el New Shepard, em sembla que es diu, aquest que ha anat en vertical i ha baixat, aquell és de joguina comparat amb el Falcon 1, vale? Perquè el Falcon 1 era capaç d'agafar un satèl·lit i posar-lo en òrbita.
De fet, els posteriors Falcons no deixen de ser realment una evolució amb més motors del primer Falcon, no?
Sí, així, bueno, la veritat és que així conceptualment sí, en realitat són més perquè...
Canvis,
no, sí. Sí, a més el motor és diferent, que el motor és una peça molt important en aquells, ara me'n recordo el nom que tenia el motor del Falcon 1, però vaja, els que tenen el Falcon 9, que són els Merlin UD, doncs aquests són uns motors bastant més canyeros que els que tenia el Falcon 1. El cas és que, bueno, el 2006 va provar-ho per primera vegada, no li va sortir gaire malament, però no va entrar res en òrbita, va acabar petant. Bueno, que és algo que passa moltes vegades, més encara una companyia feia el primer coet. L'any 2007 ho van tornar a provar, va tornar a tindre problemes. De fet, va ser el dos... bueno, i el 2008 en van tornar a tindre un altre. Sí, exacte, va ser el 2007, els hi va fallar, crec que va ser la segona fase, i el 2008, que ja pensava, ah, la segona fase ja ho tenim arreglat, van tindre la mala sort de que la primera fase tenia una miqueta de velocitat residual quan es va separar de la segona, va picar contra la segona i, bueno, i la segona no... se'n va anar a Norris. I, de fet, la imatge on es veu la primera fase picant contra el segon és en plan... Recordo una miqueta quan t'enganxen el cotxe per darrere, quan estàs parcant a poca velocitat, allà, ui, perdona, t'he tocat una miqueta, però clar, amb un coet que va a no sé quants per hora, doncs allò va ser catastròfic. En aquell moment, era l'any 2008, l'Elon Musk tenia també alguns problemes seriosos amb Tesla,
molts
i molta gent li deia o l'una o l'altra perquè no aguantaràs les dues, i el tio va dir, con un par, jo tiro endavant. I bueno.
Aquí és on és interessant recomanar a veure, està a YouTube el documental The Revenge of the Electric Car. Uh-huh. Hi ha un primer documental que és de l'any 2000-2001 que es diu Who Killed the Electric Car,
sí,
que parla de la història de l'EV1 que era un cotxe que feia General Motors, uh-huh, que era elèctric, es veu que era la canya, i a més el que passa que el van donar en leasing i normalment a personalitats, a actors de Hollywood i tal, i es veu que estaven encantats.
Sí.
I un dia, sense dir res, van dir els agafem tots i els aixafem. Llavors van haver uns quants activistes, la gent amagava els cotxes i van passar coses. Llavors, els mateixos productors del Who Killed the Electric Car fan un documental el 2008, que el graven durant el 2008, que és The Revenge of the Electric Car. I en aquest documental segueixen la construcció de quatre cotxes, un constructor friki que es dedica a fotre's cotxes elèctrics a base de modificar cotxes antics utilitzant bateries de cotxe, i té el seu cotxe elèctric, és un friki d'aquests al seu garatge. Un altre és l'Elon, que està amb Tesla i amb històries. A més li passa una cosa molt catxonda, que és que té un periodista que estan allà, uns periodistes que estan allà gravant i estan veient un cotxe, i es veu que hi ha un problema i es trenca alguna cosa, i el periodista diu, aquest és el meu, diu, perquè el té encarregat, diu, aquest és el meu, i l'Elon agafa i posa cara de pòquer i diu, estava pensant quin color més maco que has triat. molt d'allò. I després segueix la construcció del projecte General Motors del Chevrolet, del Chevy Volt, que és el cotxe americà aquest elèctric, i després el Nissan Leaf. I es veu com el director general de Nissan, en un moment, doncs, a Japó i pràcticament en les grans companyies ningú està apostant per allò, diu no, hem d'anar fort, hem d'anar a saco, perquè d'aquí 10 anys, precisament ara, això serà molt important tindre avantatge. De fet, ara Nissan està fent una campanya fortíssima amb el Nissan Leaf. De fet, la Gina Tost demà té que treure un vídeo en el seu canal on està ella provant el Nissan Leaf.
Ja s'ha agafat compromís de la Gina.
Està a Xina, la Gina.
Que vingui, coi.
Està a Xina.
Pues que vingui.
Però que ha anat a Xina.
Bueno.
La Gina està a Xina. Què vols que li foti?
Està seguint cap a Instagram.
La Gina està a Xina. Però demà treu un vídeo, demà al seu canal de YouTube, en teoria, no sé com ho farà, si la programa o què, però surt un vídeo d'ella provant el nou Nissan Leaf.
Tinc per una hora, tens per 5 hores, perquè aquest nivell d'interrupció es dona per 5 hores.
Fins a les 6 de la tarda jo no tinc classe, o sigui,
no.
Més li fotent.
En Tomàs
no vol agafar la caravana de la Ronda de Dalt.
No, i a més avui haig d'anar a un lloc, però de totes maneres ell, pobre, també ha de fer coses.
A un lloc? Has d'anar a un lloc?
No, és anar a l'hospital.
A veure una persona?
No. Vinga.
Bueno, estàvem per l'any 2008, el que dèiem, l'època aquesta va ser molt difícil per Elon Musk i per les dues companyies que tenia. De fet, el discurs que va fer després de la tercera errada, doncs és, no està gravat, malauradament, però tothom que hi va ser va dir que va ser molt fort, i bàsicament va dir, mira, tios, se'ns ha acabat els calés pràcticament, no sé d'on els trauré els següents, però si us quedeu amb mi, una cosa us asseguro, i és que jo aquí m'hi deixaré la pell i m'hi deixaré el que faci falta per agafar i fer un altre llançament. I efectivament,
això
hi va arribar.
Això surt en el documental.
Doncs,
aquest speech o part d'aquest speech està en el documental.
Doncs,
sí, és digne de veure, mira-te'l perquè t'agradarà molt.
No, ja me l'he apuntat ja. I bueno, el cas és que efectivament van
aconseguir...
En Tomàs
també l'ha apuntat a les notes del programa? Fins i tot embebir-lo en el blog.
Cabron.
I bueno, el cas és que li va anar prou bé, la gent va seguir. El quart llançament llavors el van fer i aquell va funcionar. Després el Falcon 1 encara va tindre un llançament més, on per primera vegada van posar en òrbita un satèl·lit comercial. De fet, n'hi havia hagut alguna altra dels que es van caure al mar, malauradament, i ja llavors tenien el Falcon 9, que l'estaven preparant i van començar a fer-lo. El primer llançament del Falcon 9 va ser l'any 2010, i aquest doncs va...
Diguéssim que anaven dissenyant en paral·lel el Falcon 1, sí, que estava més avançat, però el que era realment el Falcon 9, que era el coet que permet posar càrregues mitjanes grans en òrbita.
Grans.
Sí, sí. Ja era la seva idea inicial.
De fet,
ja
és una cosa que és inherent a SpaceX, i suposo que totes les companyies de l'Elon Musk, però vaja, la que conec millor és SpaceX, i és el fet de que lo típic de les metodologies àgils, etc., doncs és algo que en la indústria dels coets no l'havíem vist en sa vida. Era tot molt... tots els canvis s'havien de fer amb pinces, i en canvi aquests anaven a saco. O sigui, van agafar, i fins i tot els Falcon 9s, veus el primer Falcon 9 i veus l'últim, i s'assembla relativament poc. I si tenim en compte que el primer es va llançar el 2010, i l'última iteració que faran, que diuen que ja no l'evolucionaran més, que és el que en diuen el Block 5, el llançaran, doncs, si va bé aquest mes i si no el mes que ve, doncs allò, en 7 anys, els tios han fet una evolució i una iteració brutal. Els primers, de mida, eren, em sembla, d'uns 50 metres d'alt. Actualment ja són de 70. I, bueno, bàsicament perquè han crescut els dipòsits de combustible. Però, a més, els motors al principi estaven distribuïts amb una matriu de 3x3, i actualment doncs n'hi ha un central i 8 al voltant, d'acord? Bueno, i com això, doncs, 1.000 canvis.
Ahir, anècdota, parèntesi. Ahir passo per l'oficina i es creu un company que ens havia sentit parlar de que vindria i estava fent el guió, i em diu, mira't a l'Slack. I em mira l'Slack i es veu ell amb una bossa de palomites. Perquè volia escoltar el programa d'avui. Sí.
Bueno. Una cosa sobre el tema aquest de les metodologies àgils en el món de l'espai. No oblidem que la metodologia... Que, bueno, que hi ha tota una discussió sobre l'àgil o no àgil, sí. Però que no entrarem avui, però Scrum, que passa per àgil, és una metodologia desenvolupada per Toyota.
Sí,
ve del món de l'automoció, que d'alguna manera després es cola en el món de la informàtica, però que ve del món de la fabricació. El que sí que és això és que sempre tenen visió de la següent iteració i de la següent tecnologia. I llavors el que sí que passa és això, és afina, amb el quart llançament és quan la NASA li diuen a l'Elon que amb els preus que ell té, d'acord, et fotem 3 o 4 comandes.
Bueno, de fet la NASA ja l'havia ajudat, o sigui, va haver part dels costos dels llançaments dels 3 que van fallar, em sé que n'hi havia 2 que havien estat finançats per la NASA, perquè a fi de comptes la NASA no hi tenia gaire a perdre, li costava posar-hi 4 milionets, per dir-ho així, i sabien que si sortia bé podien guanyar-hi molt, i de fet la NASA hi ha guanyat molt actualment.
Home, és clar, perquè li ha baixat els preus. I a part fins i tot a nivell internacional, perquè va haver-hi ara fa cosa d'un any i mig, 2 anys, quan va haver-hi una crisi encara amb l'Obama entre Rússia i Estats Units, i algun ministre rus va dir, no sé com ho fareu per pujar a l'estació, necessitarà un trampolín per pujar a l'estació internacional.
Sí, bueno, i a més la dependència de Rússia és més gran. Per exemple, l'altre coet que hi havia abans de que sortís el Falcon 9 i es mengés al mercat, que és el que està fent, era l'Atlas 5 de United Launch Alliance, que és una joint venture, diguéssim, o una fusió, no sé com va anar exactament, entre Lockheed Martin i Boeing, vale? Però és que resulta que els Atlas 5, els motors que utilitzen són russos, uns RD-180, i quan hi va haver la crisi d'Ucrània l'any 2014 o 15,
exacte,
van agafar i van posar restriccions sobre la importació d'aquests coets.
Pujareu a l'estació internacional amb trampolín.
Sí, no, però és que a l'estació internacional ja hi van directament amb coets sencers russos, amb els Vostok, d'acord? O sigui, ja no poden ni anar-hi amb coets americans perquè no n'hi ha cap que pugui fer-ho actualment.
El Falcon Heavy sí, no?
El Falcon Heavy podrà en el moment en què el ratifiquen com a human capable.
No està certificat.
No, necessiten, perquè la NASA t'aprovi un coet per portar humans, almenys SpaceX, que a Mula no ho han fet i amb el seu propi tampoc, els obliguen a fer 7 llançaments exitosos consecutius amb exactament la mateixa configuració. Lo qual
amb SpaceX és diferent perquè cada 2x3.
Exacte, de manera que el Block 5, que és com li diuen a l'última iteració, que és el que dic que llançaran d'aquí poc, aquest és el que diuen, bueno, ja no el canviarem, i és el
que justament per passar la certificació de Human Ready.
Sí, exacte.
Bueno, perquè es dedicaran a innovar amb el BFR.
Exacte, o sigui, ara, diguéssim que el Falcon 9, com hem dit, el primer que van llançar l'any 2010, doncs tenia unes capacitats, i el Full Trust, que li diuen, o Block 5, bueno, que cada vegada li canvien el nom per despistar una miqueta el personal i perquè estiguem entretinguts. Però l'última versió té més del doble de la capacitat. Si no recordo malament, m'equivocaré d'alguna tona, però el primer era capaç de posar a òrbita baixa 8 tones, actualment en pot posar 22. I és el mateix coet, en principi, vale? Té els mateixos motors, però clar, els han optimitzat. I a més, l'altra cosa que han anat millorant és la seva capacitat de poder-lo rellançar. Actualment ja han rellançat coets, de fet la primera vegada que ho van fer va ser l'any 2017, o sigui l'any passat. És que amb aquesta gent, clar, s'està movent a una velocitat que potser en el món d'internet estem acostumats, però en el món dels coets no és habitual. I és que el primer aterratge el van tindre el 2015 i el primer rellançament el 2017. El que passa és que els coets que actualment encara estan rellançant, els Falcon 9s, els han de repassar bastant, mirar que estiguin bé, etc. I, bueno, i de tant en tant, pues, els veuen algunes coses que estan una mica cascades i potser potser alguna peça han de canviar, però d'això n'estan aprenent, i el bloc 5 el tenen preparat de manera que una vegada ho tinguin prou afinat i tunejat, la seva intenció és tornar-lo a llançar en 2 dies, o sigui, 48 hores més tard.
O sigui, gairebé agafar... nivell d'avió.
Sí, sí, o sigui, bàsicament l'Spaceport serà la benzinera i para de comptar. O sigui, ja ho ve, para aquí un moment que t'ha de posar combustible que has de tornar a sortir en òrbita. Totalment. Sí. I, de fet, jo, vaja, després potser en parlem de la meva visita a Kennedy Space Center, no vaig poder, malauradament, veure cap llançament. Però és que veure un llançament és una cosa que encara avui és bastant difícil, perquè és molt habitual que es faci un scrap, una cancel·lació, perquè hi ha massa vent, perquè es detecta un problema. De fet, ahir la nit estava jo allà mirant el canal de YouTube a veure, vinga, va, que havien de llançar el TESS, un satèl·lit d'observació d'exoplanetes.
Sí, sí, famós,
i, bueno, i el van cancel·lar doncs, per un problema en el sistema de guiatge. Van veure allà una petita cosa i a la més mínima que veuen res raro, pap, cancel·len. I bueno, tornaran a provar-ho dimecres.
De manera que te la jugues moltíssim.
Exacte, i és molt difícil veure un llançament per això, perquè no n'hi ha tants, tot i que Déu n'hi dos que hi ha. O sigui, jo diria que cada... La mitja no sé quina serà exactament, però jo calculo que cada 15 dies deu haver un llançament en aquest planeta, el qual és bastant. Però jo conto que d'aquí un any o dos n'hi haurà 2 a la setmana.
Però hem de veure com aquella sèrie de televisió que feien, llibre de sèrie sense ficció als anys 80, que era d'una nau especial que es dedicava a recollir escombraries.
Sí, bueno, aquest és un altre problema que tinc.
Anem a fer un canvi en el programa avui. Vale? Vale. Ho decideixo sobre la marxa.
Vale.
Avortem les
notícies.
El guió? El guió ja fa estona que ha anat a prendre pel cul. Vale?
I el guió? Però no teníem un guió fantàstic amb 3 parts.
No, ja no. No, sí, hi haurà parts, eh? Però,
hi haurà parts, com en Jack el Destripador.
Exacte, per partes. Les notícies de la Asimov ho passarem a les propostes. Passem del tema dels pubs i ja en parlarem un altre
del
dia.
Del Zuckerberg ja... Passem, total?
No, del Zuckerberg sí,
passem. Va ser la setmana passada, total.
Ja, i del futur de SpaceX i d'altres coses que tinc aquí apuntades, perquè hem de llançar coets d'aigua
a la piscina, des de
la Garrotxa. No anirem a Cabo Canyaveral, vale?
Vale.
Ara ho farem. Però anem a donar veu a la comunitat, si us sembla, perquè avui sí que tinc moltes notícies.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing, it's a place I made up. Found out what I made up, the nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep, let it wash over me.
Vale, ja estic aquí.
Ja estem aquí.
Doncs, aquesta setmana hem començat a rebre molts comentaris, alguns espontanis, altres perquè saben que si fan comentaris a iTunes poden guanyar un vol d'avioneta molt interessant amb Antoni Gimeno, amb la família i Costellada.
Podríem sortejar que algú vull dir un vol amb un dels coets de l'Albert.
O de l'Albert, no, de l'Albert. Encara...
Els coets de l'Albert.
Bueno, no són human ready, els teus no crec, no?
Encara no.
No estan certificats encara, no?
Encara no.
Bueno, a veure, la primera és que vull llegir-vos un comentari que ens ha arribat a iBooks, que no arriben gaire a iBooks, que és d'en Jota Nogués, que ens deixa aquest comentari en relació al programa anterior de la setmana passada. Diu: avui que sou més colla, us ha sortit un podcast deliciós. I és veritat que la setmana passada vam estar molt divertits amb els acudits. Mira, on estàs tu, estava en Carles Canyo, que és el senyor acudits dolents, i el coneixeràs, el Carles Canyo, ja ho veuràs. Sí, no puedo decir nada más. Vale, a Twitter l'amic Miquel Gavarró deia el següent: es nota que ha arribat la primavera i els mosseguis van amb els condensadors carregats. Mossega la Poma, un programa desenfrenat, jo vull participar a Mossegui Flying Circus. El Mossegui Flying Circus és aquesta trobada, per cert, Jota Nogués, sé que el comentari l'has deixat a iVox i tenies que haver-lo deixat a iTunes, però ja
també juga, també
entres
juga,
en el sorteig.
També, home, clar que sí.
El Mossegui Flying Circus estem intentant, volíem fer-ho la darrera setmana.
Però i els que no volin també poden venir, aquell dia encara ens ho mirem des de baix.
Bueno, sí, però sempre fa gràcia poder volar. Doncs volíem fer-ho l'últim cap de setmana de juny, però el pilot no pot, i clar, si no pot el pilot no ho podem fer.
No pot.
L'anterior coincideix per Sant Joan, vale? Però ja veurem, però serà per aquelles dates, al final de temporada, vale? Més coses. Ah, gràcies a tots per les compres d'Amazon, sé que us hi esforceu. En Rafael Jesús, mira, no deixis cap comentari ni res, tu també entres en el sorteig.
Directe.
Perquè és que el tio, tot el material professional de fotografia...
Però a mi em sembla que també es cuida bé, eh?
Sí, sí, clar que es cuida
bé. S'ha
comprat un objectiu, ho puc dir, Rafael Jesús, ho dic.
Digo.
Toma pel cul. Jo entenc que és ell, perquè ja no veig el nom. Però
ja t'ho imagines, no?
S'ha comprat un objectiu de 600 o 700 tacos, no sé. Aquells superprofessionals, d'aquells que fas zooms i veus el Falcon X que ja surt de l'hangar. Brutal. I clar, això ens deixa unes comissions que té cara.
600 o 700 euros no és especialment car per un objectiu, eh?
Bueno, igual és el...
Hi ha objectius de 4 o 5.000 euros.
I no l'ha tornat, no? Com el patinet?
No, no com tu. Perquè ell compra...
S'ha resolt el tema del d'allò?
Sí, hem estat 15 dies que li devien pasta a Amazon, tio. De comissions.
Mare meva.
Bueno, vots a tots, moltes gràcies i besitos. Comentaris que sí que entren en el sorteig i que ja han entrat aquests dies, a veure si es puc veure amb una miqueta més de mida. Vale. El primer ens arriba de... No sé qui sou, ja us demanaré les credencials quan si guanyeu, perquè com deixeu pseudònims i coses rares. Però bé, el 12 d'abril, JMCC-ASC.
Aquest és molt conegut a casa
seva. Ens diu: felicitats pel programa, us segueixo des de fa uns quants anys. La pensada dels minuts mosseguis és molt bona. Crec que a mesura que passa el temps aneu ajustant millor la qualitat del caos. Marc. Posa Marc entre parèntesis.
Sí, perquè no ho entenc.
Cal que n'hi hagi per donar vida al programa, però tampoc cal que sigui una disbauxa. Ja aquí et foten un zasqui.
Pam!
Pam! De toque. Vale, i l'altre ve de MIQRC, diu: podcast molt recomanable, això és del 13 d'abril, per l'entusiasme que mostren els seus impulsors, cada any hi ha canvis en el format i continguts del programa, continueu així i l'èxit està assegurat. Doncs ja tenim tres candidats al sorteig com li hem dit això?
Mossegui Flying Circus.
Molt bé. Doncs això. Aquesta setmana no tenim els patrocinadors de Patreon?
No.
No? Vinga.
Mentre no es borrin els que hi ha, anem fent. Escolta,
algú va caient.
Quin dia passa?
Algú va caient.
Quants doncs, en tenim ara que estiguin actius?
Jo diria que són 65 o...
No els diners. Jo et dic a la gent, home, la quantitat.
Sí, 60 i pico de persones.
60 i pico de persones?
Sí, bueno... 60 i pico és el total. Hi ha gent que no fa aportacions recurrents, sinó que n'ha fet aportacions puntuals.
Està molt bé.
Besitos a tots. Doncs bé, tornem amb l'Albert Benditxo a l'estudi. Ara sí, segona part. Intentem recuperar el guió. Hem intentat repassar la primera fase de SpaceX. O sigui que estem en el punt 1 del guió i tenim com 15 punts. ¿Vale?
Una cosa, Albert, jo havia sentit en alguna banda que els motors de SpaceX, els Merlin, els imprimeixen.
No, els que imprimeixen són els...
El Dragon, potser?
Els Draco, que són els que porta, i de fet no són els Draco, sinó Super Draco, que seran els que portarà el Dragó versió 2, que encara no els han fet volar, crec, que no, cap sobre el Dragó 2, jo diria que encara no hi ha cap. I sí, aquests són impresos en 3D, amb Inconel, que és una aliació, i sí, o sigui, són bastant revolucionaris i ja els han provat, els han testejat i simplement estan esperant a llançar una versió 2 del Dragon, que és la càpsula pròpia.
Igualment, jo sé que tenien peces que s'imprimien encara perquè no volien tindre la limitació dels motllos.
Sí, és correcte. I de fet el Super Draco, hi ha coses dintre del motor que diuen que no les haguessin pogut fer si ho haguessin hagut de fer amb motllos. El fet de poder-ho imprimir directament els hi permet una llibertat creativa amb el disseny del motor que és molt alta. I aquest és el que dic, que serà un motor amb combustible hipergòlic, que vol dir que quan barregen dos productes químics automàticament entra en combustió, no fa falta ni xispa ni temperatura.
A saco.
Sí. Són bastant perillosets, però bueno, s'utilitzen bastant
error
a l'espai. Sí. Però quan estàs a l'espai és una bona manera, perquè així no necessites xispa o escalfar, cosa que allà doncs, fa molta fresca, sinó que directament tu barreges els productes i ja comencen a cremar. I en quant a motors, també estan desenvolupant el Mueller, estan desenvolupant un altre motor per al BFR, que és el motor que cremarà metà en lloc de cremar RPU, que va ser bàsicament benzina superrefinada. I bueno, fer anar un motor amb metà és una cosa que els interessa molt perquè el metà
és molt abundant fora.
És molt abundant i a més esperen de que a Mart puguin poder-lo produir directament en allà, el que en diuen Inset Resource Utilization, que és utilitzar els recursos de Mart mateix per produir metà a través de la reacció de Sabatier, que se'n diu, que bueno, una reacció química pel que es veu molt coneguda, suposo que un químic aquí em dirà sí, home, això cada dia.
A partir de plaques solars, em sembla,
necessites energia, fas hidròlisi, després, no sé, la veritat és que no sé els detalls químics, però sé que es pot produir metà i es pot produir oxigen. De manera que agafen i en el moment en què els barregen, doncs ja tens un combustible.
Aquesta reacció em sembla que és la que fan servir per en els satèl·lits amb aigua. Els satèl·lits que estan en òrbita sobretot els que estan en òrbita geosincrònica, que necessiten de tant en tant fer servir les botelles de sifon aquelles que tenen allà, doncs, els aprovisionen portant-los aigua. Hi ha un procés que és portar aigua. De fet, la gent de Planetary Resources, que són els que volen fer mineria d'asteroides, sí, doncs un part del seu business plan és agafar una bola de gel enorme i muntar una gelateria en òrbita repartint gel pels satèl·lits, perquè és una forma de però la part més interessant en aquí, a veure, si jo estava per exemple escoltant l'altre dia un podcast del Dan Carlin, que ha tret el seu tercer podcast, que es diu Hardcore History Addendum, on estàvem parlant de la Primera Guerra Mundial. Llavors explica que clar, durant aquestes guerres tan llargues i tan bèsties, el que passa és que els generals proposen una sèrie de requisits. Escolta, hem de poder fer això, hem de poder, i donen com unes especificacions de coses molt, molt definides, molt ben definides i molt ambicioses. I llavors a partir d'aquí s'ha de crear la recerca en enginyeria, en fabricació o desenvolupar la recerca bàsica elemental que es pugui fer. Per exemple, jo que sé, la Segona Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial ha de poder fer aquella sincronització entre les hèlices i la metralleta perquè les bales poguessin disparar a través de l'hèlice davant, amb les batalles aquelles del Barón Rojo i tot allò. Clar, doncs, això, quan hi ha uns requisits molt clars, amb un problema molt clar i molt definit, i un impuls molt fort per definir-ho, és quan la ciència i la tecnologia avança una barbaritat. Llavors, en aquest cas, SpaceX, amb la missió aquesta de dir anem a Mart, està posant uns requisits superbèsties que fa que avancin, fotin un tipus de salts que semblin gairebé quàntics, sí, però que són semblants als de la carrera dels Apollo.
Sí, però si tu pares a pensar, també la NASA moltes vegades havia dit que volien anar a Mart, i durant molt de temps ho estan dient, el que van ser massa burocràtics... Jo diria que el problema van tindre és que els que potser s'ho creien van quedar enterrats sota la burocràcia.
Però en els anys 70, després de l'Apollo 13, el merder aquell de l'Apollo 13 i tal, va haver-hi un senador als Estats Units que va agafar i van dir que s'havia de prendre la decisió si es quedaven en òrbita o en el vol orbital i desenvolupaven el programa del transbordador, del Columbia, després el Challenger, que ja sabem com va acabar, o agafàvem i seguia cap a Mart. I en els anys 70 mateix es va decidir no, ens quedem a òrbita. Tu has arribat a Mart i tota la recerca i el desenvolupament va ser en els materials ceràmics per poder fer la reentrada del Columbia.
No ens enganyem, l'objectiu del govern americà mai era arribar a la Lluna ni conquistar
l'espai.
El seu objectiu era guanyar els russos. Sí. O sigui, no arriba a ser perquè els russos estaven apretant i bastant fort, els americans no haguessin fet res. No arriba a ser perquè els hi van fer passar ridícul i vergonya, que és com es van sentir els americans amb l'Sputnik i amb en Yuri Gagarin, i els americans encara estarien allà discutint si han d'aprovar la regulació per enviar res a l'espai.
Tothom se'n recorda com es diu la Laika i ningú se'n recorda com es deia el mono que van enviar els americans.
Sí, bueno, i tothom se'n recorda el Yuri Gagarin i poca gent se'n recorda de com es diu l'americà.
Sí, el primer americà que va sortir, no. Se'n recorda de l'Armstrong i del...
Exacte. Aquesta és una pregunta que m'agrada molt fer-li a la gent. Quants homes han trepitjat un planeta o un cos celestial que no sigui la Terra? I és sorprenent, crec que encara... Bueno, sí, una vegada em vaig trobar una persona que m'ho va saber respondre. I jo mateix, la veritat, és que el dia que m'ho vaig preguntar em vaig adonar que ni jo ho sabia.
Però hi ha bastantes persones, eh?
12.
12.
Hi ha hagut 6 missions Apollo que han arribat i cada una ha tingut 2 persones que han trepitjat la Lluna.
I els russos no han aterrat?
No, els russos no. Van tindre un coet a l'N1 que estava preparat per poder-hi anar, el van intentar llançar, no sé si recordo, 3 o 4 vegades, i van patar tots.
Va patar tots.
Sí.
Però ells havien enviat algun tipus de aparato.
Sí, bueno, de fet, els l'únic van ser els primers objectes fets per l'home que van arribar a la Lluna. Aquí també els hi van passar
però
per
no
davant els americans.
Eren humans, o sigui, el que no han enviat són humans.
Sí, exacte.
Anem al Big Fucking Rocket, que hi ha fucking...
Falcon.
bàsquet, ja n'has parlat. Com està aquest tema? Ara apuntem
doncs,
a Marc.
Mira, just fa, crec que una setmana o dues, la Gwyneth Stonewell, o com es pronuncia el nom de la directora d'operacions de SpaceX, que és una dona també bastant
Gwyneth,
impressionant.
Gwyneth, es pronuncia Gwyneth.
Sí, Stonewell, crec que és.
Stonewell ja és més fàcil. Així. Gwyneth, sí. És un nom que, quan ho dius, Gwyneth.
Doncs aquesta dona va fer un TED Talk, i en aquest TED Talk va tornar a aparèixer una altra vegada un rendering del BFS, i una cosa, bueno, BFS, BFR, el BFR es considera la primera fase, el que és el coet en si, i el BFS és el spaceship, que és la part que va sota i és la que arribaria a mà i tornaria. Doncs el render que va ensenyar era una miqueta més gran que el que s'havia ensenyat en l'any 2017, que en el seu, a la seva vegada era més petit que el que s'havia ensenyat l'any 2016. O sigui, és una evolució que encara està... És una
cosa bastant viva.
No, al revés.
Van canviant.
Primer el van fer petit, perquè el primer que anaven a fer havia de ser de 12 metres de diàmetre, era un monstre amb 42 motors, i que fossin 42 no, crec que fos casualitat, coneixent el Elon Musk.
No.
I actualment el que faran tindrà un diàmetre de 9 metres, i per comparació el Falcon 9 i els cores del Falcon Heavy són de 3,6 metres, o sigui, és un catxarro bastant gran. Els 9 metres ja no crec que els canvin, perquè ja s'han obtingut fotografies de... al lloc on el pensen construir, que és en el port de Los Angeles. Ja s'han fet fotografies de...
Sí, vam parlar l'altre dia.
Vaig sentir-ho. Doncs s'han fet fotografies ja de maquinària preparada, i bueno, la gent que friqui que els segueixen han agafat les fotografies, han comparat un model de furgoneta, elevador retràctil d'aquests, han mirat quin model era, han buscat les mides, han comparat el diàmetre,
d'aquí...
i han arribat a la conclusió que aquella peça era per fer catxarros de 9 metres de diàmetre. I si tenen aquell trasto, suposo que ja això no ho canviaran.
És increïble, tio, el que la gent fa quan està emocionada amb un tema, eh?
Exacte. Sí. Bueno, de fet, el website on va sortir aquest estudi, vaja, la foto, de fet, l'estudi el van fer en un altre lloc, es diu Teslarati.
Sí, Teslarati.
Exacte. I, bueno, el cas és que el BFR i BFS, doncs, això, estan preparant-lo al port de Los Angeles. El motiu per al que el fan allà, bàsicament, és perquè per transportar-lo l'hauran de portar pel mar. Veure allò travessant el canal de Panamà pot ser una visió digna de ser vista.
Per anar de vacances a Panamà, no?
Exacte. Bueno, i de fet, a veure, això ja s'havia fet tant al, ja ho diré, el Saturn, el projecte Apollo, d'acord? El coet Saturn 5, sí. Ja havia sigut transportat en vaixell, perquè allò no hi cabia per cap carretera, per cap túnel, ni per cap pont. I també havia passat amb el dipòsit de combustible central del Columbia, el Challenger i tots els transbordadors. O sigui, allò eren catxarros molt grans i no poden passar per sota un túnel, no poden entrar per un pont, i per tant, doncs, els han de portar per mar, és la millor manera de fer-ho. Hi ha hagut gent que ha especulat amb la possibilitat que portessin volant, o sigui, que el fessin despegar, total, pot aterrar, no? El que passa és que on l'estan construint, com que és una zona portuària, no tenen permís per fer llançaments, així que no contem amb que facin això. Però bueno,
potser el porten en una plataforma i...
Sí, o bueno, potser tenen, actualment estan construint una zona de llançament a Boca Chica, just a la frontera amb Mèxic, per estar al més al sud possible i per tant estar més a prop de l'Equador i aprofitar el giro de la Terra per tindre més impuls. Ja estan construint una plataforma de llançament, i hi ha gent que especula amb la possibilitat que, com que allò està al costat del mar, algun dia, si han de fer una segona factoria, la facin allà, perquè així ja estaran a la costa que toca i no hauran de travessar el canal de Panamà.
No podrem parlar ni del Kennedy Space Center ni res, o sigui que jo crec, Albert, que hauràs de tornar una segona vegada a mossegar la poma. Encantat. i no massa tard, alguna cosa més del BFR, BFS, o saltem a l'Starlink, que jo crec que és Starlink. Un tema que hem de parlar, eh?
Sí, és un tema molt interessant.
Explica.
Doncs, bueno, bàsicament una cosa que...
Estàs gaudint, Marc?
M'ho estic passant molt bé.
Vale,
una cosa que li passa a SpaceX és que, tot i que, bueno, evidentment, estan enduent-se'n de carrer al mercat de llançaments...
Un moment, oients, estem parlant ara de Starlink, hem deixat els Big Fucket Falcon, ara anem a l'Starlink.
Bàsicament, amb el tema del mercat, entenc que el que han fet és baixar a una dècima part.
Encara no han arribat a una dècima part. Actualment jo diria que estan a la meitat. De fet, abans ho estava mirant, i actualment un llançament a Mariane, per exemple, amb l'Ariane 5, que és el que ara va volant per part de l'ESA, doncs els hi surt entre 160 i 220 milions, depenent de la configuració, del pes del satèl·lit i tota la història. I en canvi ells, el preu nominal és de 90, i si els hi regateges segurament t'ho baixen. Sobretot si ho fas amb un... Bueno, ja no en diuen coets reusats, en diuen flight proven. O sigui, perquè clar, ja estan testejats. O sigui...
flight proven. Tot això és un tema de màrqueting.
No, 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 és així. I realment aquells ja els han volat, ja saben que com a mínim...
I amb funcionat. La mateixa capacitat de càrrega
sí.
que l'Ariane.
Sí. De fet, actualment els Falcon 9 són bastant heavies i de fet, bueno, heavies. El Falcon Heavy,
diguéssim, és el heavy.
És quan és el heavy, però una cosa que els hi ha passat és que el Falcon 9 els ha sortit tan rodó que molts llançaments que s'havien contractat per Falcon Heavy ja els estan llançant amb el Falcon 9.
Perquè
ja, ja tira, o sigui, 22 tonelades a òrbita baixa i crec que són 8 tonelades a geoestacionària.
Són
bueno,
més grans.
De transferència GTO, Geostationary Transfer Orbit, que no és el mateix que geoestacionària. Mm. En aquest cas és el propi satèl·lit.
És l'Ariane que és més gran.
Agafa la botella de sifon i ja s'hi posa.
Exacte.
És l'Ariane que és més gran que el Falcon 9?
No ho crec. No ho crec. Home, de diàmetre sí que ho és. Sí. Els primers
de càrrega,
serien,
parlo de càrrega?
De càrrega pot ser, que ho sigui una mica més, però vaja, després
agafaria... A vegades no és tan important lo llarg que sigui, sinó lo xut que és.
I això és aplicable a moltes coses de la vida.
Sí, no cal que...
No tenim més pistes. Bueno, va,
I també és important guanyar potència i amb els Falcon 9 doncs ho tenen. I si alguna vegada tens algo més gran...
La potència, sigui llarga o gruixuda, és necessària en els dos casos.
I bueno, i l'altra potència que necessiten és l'econòmica, que aquí és on entra Starlink.
Què és Starlink?
Bàsicament, la gent, bueno, l'Elon Musk, bàsicament, necessita calés perquè sap que llançant coets pot arribar fins a un punt, però no tindrà uns recursos il·limitats de diners.
Que... Sí, s'ha de palancar financerament.
Sí, sí, vol pasta. I el tio va dir, bueno, com
jo també!
Sí, bueno.
Que també un tuit.
El curiós d'aquest paio, i bueno, crec que ho ha demostrat amb escreix, és que no el vol per ell i per viure's la vida madre, sinó per agafar, i el seu objectiu personal dit, que potser sigui màrqueting, però jo me'l crec bastant, és millorar la humanitat. I l'home s'hi ha posat molt enferm. Total, que el tio necessita calés per poder desenvolupar el BFR, i una manera que va pensar que li aniria prou bé és que, com que llançar-me els satèl·lits em sortirà bastant barat i a més cada dia ho faig més barat, i a més per fer-ho més barat, com més en llenci, millor posicionaré i més barat ho podré fer, em llançaré els meus. Total, que el tio va agafar i va fer una proposta que ja s'havia sentit altres vegades per altra gent, que era fer una òrbita de satèl·lits en òrbita, una constel·lació de satèl·lits en òrbita baixa que donguin connectivitat a internet. I bueno, Starlink, que és el nom del projecte, també n'hi ha un altre, l'altre més...
L'altre és el de Google, no? Que és més conegut. També.
El de
i un
Google...
de Facebook i un de... del Richard Branson.
Bueno, n'hi ha un d'ells que és el OneWeb, que sé que és un d'aquests, ara no em pregunteu quin, que és el que fins ara té més cara i lluny, però la veritat és que jo crec que Starlink els hi passarà la mà per la cara, bàsicament perquè els coets són els seus perquè aquests tios ja han demostrat que són capaços de fer màgia en pocs anys.
I a més pugen i diguéssim que és com una correguda, perquè tiren uns quants així i tenen un mogollon de petits.
Ara has pintat una imatge mental que no era necessari. La gent està berenant a aquesta hora.
O no, no. Aquesta hora, quan escoltin el podcast, normalment la gent
escolta Mossega la Poma a l'hora de berenar, que és quan menges la poma.
Bueno, Starlink.
Doncs amb l'Starlink, el cas és que de moment ja han llançat dos satèl·lits que, de prova, el Tintin 1 i el Tintin 2, els hi han dit. Van aprofitar, a més, de llançar-los com a càrrega extra quan van llançar un satèl·lit espanyol, el PAZ, que és un satèl·lit que es va llançar el 22 de febrer aquest any, doncs van militar. Aprofitar... Bueno, y también de observación de la Tierra para prevención
de observación de la Tierra, que le voy a decir esto para que no se note, pero es un...
Sí, és del Ministeri de Defensa. És correcte. Doncs van agafar i van llançar aquests dos satèl·lits i, bueno, aquests dos ja els tenen.
Van enviar-hi la cabra, també?
No, mira si és intel·ligent a l'Elon Musk.
Segur que li van posar l'enganxina en el satèl·lit, però viva no l'hi van deixar.
Mira si és intel·ligent. Va aprofitar que els espanyols li pagaven el llançament i va fotre els dos xirimollos perquè sortissin pel mateix forat, saps?
Sí, de fet, aprofitar-se llançaments per posar algun satèl·lit addicional és algo bastant comú.
Però clar, ell té ara accés a tots els foradets que hi hagin en tots els seus llançaments.
Correcte, però vaja, tot i així no en tindrà prou, perquè hem de tindre en compte que el Starlink el que tenen anunciat és llançar 12.000 satèl·lits i per posar un context, actualment a la Terra hi ha 1.300 satèl·lits en òrbita que estiguin funcionant, només n'hi ha 1.300 i ells en vol llançar 12.000, d'acord?
Però d'escombraries a moltíssim el que en tinc entès.
Bueno, de fet, un dels satèl·lits que ja van llançar va ser un experimental per fer neteja orbital, concretament una xarxa per intentar agafar i amb una xarxa atrapar merda i fer-la desorbitar perdó de l'expressió, i de fet una de les coses, actualment tenen ja permís per part de les autoritats, la FAA l'autoritat aèria americana per llançar satèl·lits, i un requisit que van haver de fer era que tenien que garantir que com a mínim el 90% dels satèl·lits que llancessin serien capaços de desorbitar per si mateixos abans d'entrar en desús. I bueno, i a més ells tenen calculat que la vida útil dels satèl·lits serà d'uns 5-7 anys, no per problemes físics o mecànics, sinó bàsicament perquè calculen que la tecnologia en 7 anys serà haurà avançat prou com perquè l'ample de banda que els hi donguin no els hi valgui la pena, els interessi més tirar-los a terra i posar-ne un altre cap a dalt. El cas és que el permís que tenen ara és per llançar 4.425 satèl·lits, que ho tinc aquí apuntat, en òrbita. Això ja tenen el permís de les autoritats americanes per llançar-los. I, a més, perquè mantindre el permís, n'han de llançar 2.213 en 6 anys. Això significa que en els propers 6 anys han de llançar una mitja d'un satèl·lit al dia, aproximadament. D'acord? Para't pensar.
Llançaran diversos de cop, eh? Però,
que, de fet, exacte, els llançaran segurament de 10 en 10, o potser més. De fet, actualment, veure llançaments...
Veus com ara la imatge meva no està tan desencaminada?
I, de fet, ja els fan. Si veieu alguna vegada que tots els llançaments de SpaceX els transmeten en directe, i us recomano, si no ho heu fet mai, de veure. Suposo, bueno, el de Falcon Heavy crec que el vam veure quasi tots
sí.
Perquè aquest era d'obligat
compliment. A més, havia de ser a les 4 de la tarda i va ser a les 10 de la nit.
Sí, va estar...
Aquí. Bueno,
encara bo que no ho van cancel·lar, que és lo normal. Sí, o sigui, sí, aquell dia, els que no esteu acostumats a veure'ls us van mal acostumar, perquè al final van llançar el dia que havien dit, cosa que no és tan habitual. Doncs el cas és que si veieu algun dia un llançament dels Iridium, que són aquests de telefonia per satèl·lit, doncs la nova constel·lació l'està llançant SpaceX i es llança de 10 en 10. I les imatges de quan van deixant-los anar de dos en dos, els deixen anar normalment, doncs és bastant curiós. És allò com si veiessis un pol central que té tot de satèl·lits enganxats al costat i cada cert temps, pum, en surten dos, fins que tots estan fora. I bueno, ells ho faran de la mateixa manera. Segurament també es llançaran de 10 en 10, de 15 en 15, i suposo que el dia que tinguin llesta el BFR i el BFS, doncs no sé quants en llançaran de cop.
Però clar, és que bàsicament llavors el que ens farà és donar-nos connectivitat a internet a nosaltres.
Sí, bueno, una cosa que molta gent està dient i crec que no és correcta és que tothom tindrà accés amb ells. El seu objectiu no és aquest, perquè el problema que tindran és de densitat. O sigui, intentar dir-li donar...
No, som nosaltres que tenim un petit problema.
Un problema tècnic.
Anem a avortar. No avortem, no?
No avortem. No avortem. Ara ja em torno a sentir bé.
Sí.
Vale, doncs... el que passa és que ara m'he perdut. Estàvem parlant de que...
Donar servei a tots els usuaris.
Exacte, que, per exemple, si passen per una gran urbe, en l'ample de banda dels 4, 10, no sé quants satèl·lits hi haurà allà a sobre, no seran prous, com perquè tots els ciutadans d'una urbe, com pot ser Barcelona o Nova York o el que sigui...
Imagina't el catxo de Switch que han de fotre allà dalt.
Exacte. En canvi, el que sí que permetrà serà que un tio que està enmig de la muntanya o escalant l'Everest tinga una connexió de... 1 gigabit per segon o de 100 megabits per segon, vale? Que és algo que ara és impensable. I en aquí és el seu mercat principal, és això, donar cobertura a molts llocs. També diuen que una altra cosa que voldran revendre serà backhaul, o sigui, connectivitat punt a punt, per dir-ho així, o fins i tot d'internet, però de poca latència i alta velocitat. De fet, han fet alguns càlculs i com que allà no hauran de passar un cable intentant esquivar una muntanya o un mar o el que sigui, allà aniran satèl·lit a satèl·lit, línia recta. I bueno, i han calculat que les latències les poden millorar, amb la qual cosa, qui necessiti una latència molt baixa i estigui disposat a pagar el preu, també podrà pagar.
Jo he sentit de parlar de 9 mil·lisegons i 9 mil·lisegons...
Que és molt,
No, és molt poc. No pot ser. Vaja, depèn d'on on vagis, però pensa
que... La velocitat de la llum...
Perdó. Estava parlant de proves que s'han fet en connectivitat amb 5G, en 5G que s'estan fent proves
cosa,
ara.
Això és terrestre.
S'està parlant de 9 mil·lisegons. Ho dic, a veure,
Des del telèfon fins a la torre, suposo.
Sí, però això és terrestre. No passa per l'espai on tenim les distàncies.
Els mil·lisegons, bueno, aquesta ja és un altre tema, però la que et poses a calcular les distàncies, els mil·lisegons, i arribes ràpid, Només anar d'aquí a Londres ja tens uns quants mil·lisegons.
És aquesta conya, perquè aquest aparell que ens dona a nosaltres la connexió, ficar l'àudio en els micros i tornar, ja estem tenint els 9 mil·lisegons de retras. Si la gent aficionada a la música, podries fer jam amb un veí, amb algú que està
a prop. Ara mateix
prop.
No som conscients, però hi ha un lag entre quan parlem i ens escoltem. Alguna cosa més de Starlink?
No. Simplement que ja estan llançant satèl·lits, el qual trobo que és bastant fascinant. I el fet, sí, exacte, això enllança una cosa que havia dit abans, és que jo vull tornar a Kennedy Space Center un altre dia, alguna altra vegada, i calculo que ho faré d'aquí un parell d'anys, perquè jo espero que per llavors, si cancel·len un, és igual, el dia següent n'hi haurà un altre. Si han d'agafar i llançar una mitja d'un satèl·lit al dia i els envien de 10 en 10, significa que cada 10 dies hi haurà d'haver un llançament.
Pinta que allò serà un parc temàtic.
Exacte. I bueno, de fet, aquest any SpaceX ha fet 18 llançaments, aquest any, si els hi va bé, arribaran a 30, d'aquí un parell d'anys o 3, doncs en tindrem un per setmana, el mitja, calculo.
Albert Ben Dicho, anem a deixar no només lo del Kennedy Space Center i els coets d'aigua, i que jo ara, si vols,
els coets de... jo crec que els
no parlarem avui de coets.
Deixem la gent així entitulada amb els coets d'aigua.
I d'això. Els hi posarem deures a la gent, et sembla,
sí,
que
sí, vam estar parlant,
sí, hi posarem deures i et convidem ja ho fem, formalment, primer per acabar de tancar la part de SpaceX parlant de Mart, que és un tema que hem de posar damunt de la taula.
Bueno, és el seu objectiu.
I per continuar, per acabar els temes que teníem pendents avui, que segur que quan comencem a parlar de Mart no ho podrem fer i hauràs de venir una tercera vegada a parlar del Kennedy Space Center i d'altres coses. És que si no...
proposem, fem propostes mosseguis, no?
Sí, sí, anem a fer propostes mosseguis. Si teniu alguna cosa a taula, penseu-hi. Jo tinc algunes coses anotades i quan vulguis. Miquel Àngel.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Doncs això, tenim propostes mosseguis, avui totes connectades i també una mica en relació al que hem estat parlant avui al programa. La primera ja la portaven amb darrerida, de fet no és una proposta, és una cosa que passarà a futur, és una sèrie de futurs, allò que dèiem com a notícia, però la vull esmentar, i és que Apple farà la sèrie de televisió a la Fundació d'Isaac Asimov. Que com continuïn fent la sèrie, com continuïn fent aquest tipus de sèries, com les que han estat fent aquestes de demo que han fet ara aquests dies, aquesta, bueno, aquest últim parell d'anys o any i pico, anem baldaus, eh?
El tema és que la fundació es pot fer, jo d'entrada, si fas la fundació, jo crec que si tingués que agafar i fer la
fundació,
si tingués la fundació, començaríem amb els preludis a la fundació a Trantor. Crec que seria la sèrie de ciència-ficció més xula, perquè a més fins i tot com
a més és una...
Asimov era millor escriptor, era més madur, i són novel·les que m'agraden més, els preludis amb el Harry Seldon per allà i tot això, que no el d'allò de la fundació, que era molt més
prematur.
Bueno, no, o sigui, tant d'argument, no hi havia tant de guió com
per contar una sèrie. I a més és una
és fantàstic.
Aquesta sèrie és que tothom ens hem llegit,
sí,
en general.
Però a mi em van agradar més les novel·les de Trantor en aquest sèrie.
Connectat amb això, en David Martín, en Redurdín, és el que tu deies, sí, deia, si l'Isaac Asimov estigués viu, que ell va fer una... Bueno, no sé si va sí, era una autobiografia.
Memòries.
Perquè de la Fundació es va fer una pel·lícula. Infame, ningú la coneix perquè no va sortir a llum pública, però ell la va veure. I es va quedar horroritzat quan la va veure, Asimov, sí. Sí, sí.
Que futur.
I això es recull amb una seva autobiografia que es diu Isaac Asimov The Memories,
és
o My
molt,
Memories.
Molt bona, és molt bona.
No la trobareu, o sigui, és admirada a Amazon, el llibre físic en castellà costa 130 pavos.
Jo el tinc a casa.
Aquest llibre el tens?
En tapadura, sí.
En tapadura.
Sí. El tinc en tapa dura, sí, el tinc.
Vale,
el tinc.
Jo l'he trobat en anglès a Amazon, us posaré l'enllaç, i és a un preu raonable, no a 130 pavos. Acabo amb les propostes que tenia anotades. Continuem amb ciència-ficció. És en Birres, que ens proposa una sèrie, una nova sèrie de ciència-ficció que es fa a Netflix, que es diu Lost in Space.
Sí, però això és un remake, aquesta sèrie.
Diu, no vull explicar res perquè en el moment que dius alguna cosa ja fas un spoiler, però es tracta d'un seguit de persones que han fugit de la Terra.
Sí, sí, però això és un remake d'una sèrie que ja s'havia fet.
Sí, sí.
Vale. I a veure, de fet, fins hi ha una sèrie de dibuixos animats per nens que està inspirada en aquesta sèrie. Mm. No és exactament el mateix, però la sèrie de Miles del Futuro ja és això. I els que tinguin criatures ja l'han tingut que sofrir, aquesta sèrie. Llavors, a veure, sí, està bé. Està bé que facin sèries d'aquestes, però és un remake, diria. Però jo no vaig només veure el títol i veure la fotografia i el trailer, és un remake.
És possible.
O sigui, remake de sèries. Doncs si han de fotre un remake de sèries, que fotin un remake de Los 7 de Blake.
Oh, Aquí estem, són paraules majors.
Albert, oi que sí?
Albert, volies tu... deures, eh? Us posem deures a través d'una proposta que fa el mateix Albert i que desenvoluparem o explicarem amb més detall quan tornis a venir, que espero que sigui aviat. Tenia relació amb els coets, no? Amb fabricació casolana.
Sí. Digues. Bueno, una miqueta la... Què vols, que t'expliqui una mica el que teníem en ment?
Sí, exacte. Bueno, no tant explicar-ho del ment, sinó que posar-li deures a la gent, que mirin vídeos i que mirin
d'acord.
Coses.
O sigui, què poden fer? Home, doncs, a veure, el dels water rockets, o sigui, o coets d'aigua, és una cosa que podeu mirar. A YouTube podeu veure...
Hi ha moltíssim, hem estat mirant alguns.
Hi ha alguna senyora que porti maquinària pesada que faci coets d'aigua?
No, són tots senyors molt raros, però...
Home, jo crec que si el busques igual el trobes, perquè igual realment n'hi ha tants que no m'estranyaria que algun fos així. Però vaja, n'hi ha des de els de com fer-ho amb els teus fills, que t'ensenyen un de molt senzill i que en podrem parlar.
Com fer water rockets amb els teus fills, sí, concretem. Sí.
Vale. Exacte. I em pots trobar alguns de gent ja més sonada que fa coses bastant professionals i que envien a coets a una alçada molt respectable.
Perquè fer-ho dels Mentos i amb la Coca-Cola ja està superat, no?
Això,
aquesta jo vaig fotre amb el meu fill quan tenia 5 anys i encara riu, eh?
No, sí. El dels coets d'aigua és molt divertit.
I... el segon deure que m'agradaria que posessis a la gent és que s'adrecessin a un lloc, els que vulguin, en lloc de fer coets d'aigua,
si volen arribar
amb una miqueta més de xitxa,
fabricar
coets de veritat, aquests que realment pugen.
Quan la gent comença a voler fer modelisme de coets, hi ha una associació internacional que es diu Trípoli, i a Espanya doncs hi havia un grup d'aficionats que es van ajuntar i que actualment són Trípoli Espanya o Trípoli Spain, que es diuen Spanish Rocketry.
Si busqueu... Es diu Trípoli Spanish Rocketry?
Crec que si busques Trípoli Rocket Spain segurament et sortirà. I bueno, el grup es deia Spanish Rocketry i es van ajuntar a Trípoli i actualment són la branca espanyola de Trípoli. I són, diguéssim, la cosa més oficial. La veritat és que la pàgina web que tenen doncs és...
una mica cutrilla.
Exacte, direm que no és d'última tecnologia, però sí que el que fan és bastant...
Però,
bastant
si la web
a mi, jo ara estava pensant que m'agradaria veure quins anuncis li surten a Albert a Instagram. Perquè ha de ser collonent.
Tenens petits, li surten coses típiques com et surten ara a tu.
No, i a més
a mi em surten unes coses de d'eines i coses superxules.
A mi el que em passa és que com que sóc un paranoic de la privacitat i sempre navego incògnit, després quan entro em surten coses molt genèriques. I a la que em comencen a fitxar, trenco la sessió i n'obro una altra.
A mi a Instagram hi ha una cosa, hi ha uns que venen una broca que fa forats quadrats. I estic integrat
m'estic preguntant jo quins anuncis et surten a tu.
Una broca que fa forats quadrats.
És que ell treballa amb fusta, no?
Faig coses amb fusta. Home, aquesta pot ser una mica bèstia,
Vale, alguna que tingueu vosaltres de proposta? No? Cap?
Ah, sí, jo en tinc una. A veure, Netflix ha tret una sèrie aquesta setmana, juntament amb Lost in Space la va treure, que es diu Troia. De nou, una altra vegada, tornem a tindre
la línia. Però no m'ha dit que era una sèrie infantil. Està super mal valorada
crec que la gent no té criteri. La gent no té criteri.
Que em vaig llegir els primers 15 comentaris d'Internet Movie Database i infecta, horrorosa, el pitjor que he vist en la meva vida.
Mira, d'entrada el que t'explico perquè...
T'ho juro, no vaig descartar de veure-la perquè vaig llegir.
El problema és que la gent que comenta Internet Movie Database i a Rotten Tomatoes i tal, no acostumen a llegir, no crec que s'hagin llegit la Ilíada i no han estat segurament per Grècia. Llavors, si...
un era doctor d'història antiga, un dels que...
Està bé, fantàstic. Està bé, fantàstic. Està bé, com la Cifuentes, no?
Sí, és un màster.
D'aquests que tenen el màster.
Màster en Rocket Tomatoes.
Rocket Tomatoes. Bueno, a veure, si us en recordeu de la pel·lícula aquella Troia que van fer amb el Brad Pitt, que sortia tota la pel·lícula amb les llargues posades, que sí? Warning, explicit mugrons, no? Però no els del Brad Pitt, cago un cony. Doncs és una pel·li... on la van cagar completament la història de la Guerra de Troia, perquè si tu llegeixes la Ilíada, els déus, o sigui, Afrodita, Hades, Atenea, estan allà, estan allà enmig, apareixen en el camp de batalla, beneeixen els de llonces, tempten a la gent, són personatges del llibre. Clar. Llavors, aquí en la sèrie els déus apareixen i són els personatges i a més la motivació dels personatges està claríssim que la motivació del que fan els personatges és
perquè es creuen absolutament les llegendes i el que diuen els déus. O sigui, en canvi, en la pel·lícula que es va fer de Troia, aquesta superproducció, d'alguna manera dius, intentaven com si els personatges de la Ilíada actuessin segons la nostra ètica i segons les nostres motivacions. I llavors no tenia cap mena de sentit la pel·lícula. No tenia cap mena de sentit. I a més eren tots superguapos i supernets i superben posats i tots un tantadets amb oli.
Però un exèrcit no és ni guapo. No, però un exèrcit ni és guapo, ni és depilat, ni fa bona
llavors,
olor.
En aquest
cas,
la...
que he estat fent la mili. L'Albert també, em sembla.
Digues, Miquel.
No, que em pensava que deies que no era bona perquè surt un avió en la pel·lícula.
No.
surt un avió.
Sí, sí.
Si va colar un avió.
Un avió passant pel cel, sí. No? Aquesta no. Ara, això, sempre hi ha gent que les caça totes. Eh?
Ara hi ha gomes de borrar avions.
És el que anava a dir, se'ls va acabar el pressupost per esborrar-lo.
Se'ls va acabar el pressupost. Però, en canvi, en aquesta sèrie, doncs, d'alguna manera, com que tenen una sèrie en una pel·lícula, el que estan és seguir bastant els cants de la...
Fixeu-vos que és una proposta que és com un nou programa, m'entens? És un nou episodi.
El que estic fent és que estan seguint bastant els cants de la Ilíada. Els personatges, doncs, semblen grecs. O sigui, tinc un amic grec i realment el personatge d'Agamenon sembla el meu amic amb 10 anys més. O sigui, dius, són, i alguns són especialment lletjos.
Sí que s'assembla.
Perquè tu agafes...
Parles del Nico.
Exacte, el Nico s'assembla moltíssim. L'Agamenon, el Nico, és cony, sembla el Nico amb 10 anys més.
El Nico, val a dir que, tot i que avui en dia l'identificarien com a grec, és d'una illa.
Sí. Sí, sí, bueno, és Creta. Els grecs tots eren eren...
Sí, però aquest és més Mykonos, no?
No, ell és de Creta.
Per això dic de Creta.
Mykonos és una altra illa.
Ai, Mykonos. Com es diu el...
Hanyà, Heràclio?
No, però a Creta hi ha una llegenda, no?
Els minoics són la civilització minoica.
Ceo i Minotaur.
Sí, però Mykonos és una altra illa. Sí. Doncs la idea és que els personatges semblen grecs, alguns d'ells són negres. Aquiles és negre. Aquiles i els que porta l'Aquiles amb ells són negres perquè també en aquella època doncs, d'alguna manera estaven tots barrejats per allà i no tots són guapos i són peluts i bram bruts i dius, hòstia, doncs sí, cony doncs, han fet una miqueta d'imaginació de com serien, no els apinten tots diguéssim que sembla que hagin sortit d'un anunci de Dolce & Gabbana que és com aquella pel·lícula, llavors clar, evidentment la gent els està esperant tots nets i tots macos i tal i no, cony, doncs...
No, les crítiques que jo vaig llegint anaven per aquest tema, però bueno...
Jo me l'estic aconseguint empassar, evidentment el que passa és que...
Tu no tens criteri, perquè veus cada cosa més rara i t'agrada.
Però en aquest cas dius que com a reconstrucció de la Ilíada és una bona reconstrucció, és una reconstrucció de la Ilíada acceptable, no té el nivell de Joc de Trons...
Hem d'acabar el programa, accepto Pulpo, li donaré una oportunitat quan no li vaig donar quan vaig llegir les crítiques. Troia a Netflix. Acabem programa d'una les gràcies, que segur que la gent que els agradi el tema de roqueteria, coets, SpaceX, la carrera espacial haurà gaudit avui moltíssim, que sàpigues que tens companys a Capsi de que estaven amb la bossa de palomites esperant el programa d'avui, que ho sàpigues, i espero que vinguis molt aviat, Albert.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Sí, crec que només amb la secta de Capsi ja tenim audiència.
Ja tenim molt, sí. La setmana que ve no sé el que passarà, estem de moment en incògnit.
És un misteri.
És un misteri.
És un misteri. Uei!